de dosi de misteri, segurament perquè és un món desconegut que ens queda amagat a les tenebres, que diria aquell. Les rates, l'olor, fugues de presos, robatoris, tot plegat li dona una imatge una mica de pel·lícula, El tercer hombre. De fet, des d'aquest estudi on fem el programa hem vist més d'un cop els Mossos d'Esquadra baixant a les clavegueres, per exemple, cada vegada que ve el president de la Generalitat per una entrevista. Aquest matí amb el reportatge hem volgut donar resposta a algunes curiositats i també saber com funciona la recollida d'aigües residuals i de pluja, encara que ara sembla que no plogui mai. Però, en fi, ja sabem que el clima mediterrani sempre hem d'estar preparats per un aiguat. Per força, en una ciutat tan gran com Barcelona, la xarxa de clavegueram ha de tenir la seva complicació perquè tot funcioni alhora. Baixem a les clavegueres, és un reportatge que ha elaborat la redactora d'aquest programa, Sílvia Mateu. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Tu que has baixat a les clavegueres així d'entrada, quina ha estat la teva impressió general?
A mi m'ha agradat molt saber coses d'un món que, com deies, doncs, m'era bastant desconegut, suposo que més o menys com tothom, desconegut fins i tot amb el vocabulari, perquè confesso que abans d'aquest reportatge jo no sabia, per exemple, que era un embornal. Ara ho sé, són els forats de desguàs que hi ha a les calçades, els forats que es tapen amb aquelles reixes al costat de les voreres. Una altra paraula que també he après, clavegueró, que és el conducte, la canonada, diríem, que recull les aigües brutes d'una casa i les porta a la claveguera en general. Hi havia coses bastant com les imaginava i altres, doncs, que no.
Crec que has tingut un guia molt especial.
Jo diria que el millor possible. És una d'aquelles persones que encomanen l'entusiasme per la seva feina, el senyor Manuel de Toro, que ha treballat 38 anys a les clavegueres de Barcelona i s'acaba de jubilar. Aquesta setmana els seus companys, doncs, li van preparar un sopar per acomiadar-se i gràcies a ell, doncs, ara quan veig les reixes de les clavegueres al carrer o les tapes, doncs penso que també les he vist des de baix, des d'una altra perspectiva, doncs, que no havia vist mai.
Doncs escoltem ja aquest reportatge de la Sílvia Mateu amb l'ajuda tècnica de Jesús López, Jaume Alara i Albert Joller. Vegem a les clavegueres.
Ara mismo estamos en la Diagonal, justamente debajo del monumento Mosén Jacinto Verdaguer. Aguas residuales. Esto hay veces que lleva más caudal, otras veces lleva menos, depende de las horas puntas. Esta agua toda es residual, es la que se tira de los lavabos y de los grifos y de todo. Es lo que se tira. Aquí viene a las 3 o las 4 de la mañana y prácticamente va seco. Luego, a partir de las 4, que la gente se va levantando y va tirando, va subiendo el caudal, va subiendo el caudal. Luego, sobre a las 12, de 12 a 2, es cuando el caudal va, es máximo. Y después de la comida también.
Manuel de Toro és un veterà a la neteja del clavegueram i ell ens fa de guia per un trosset d'una xarxa enorme, tan gran com la ciutat. Barcelona té més de 1.500 quilòmetres de clavegueres. Aquesta va força plena, però en general baixa poca aigua. Josep Maria Verdejo és director d'explotació i manteniment de l'empresa Clapsa, clavegueram de Barcelona.
En casos de tormenta forta, la proporció d'aigua residual respecte a les pluvials pot ser d'1 a 25, 2 a 50, d'1 a 100 inclús. Per tant, les clavegueres són així de grans, justament per poder evacuar adequadament les aigües de tormenta. D'aquests 1.500 quilòmetres de xarxa, una bona part, el 70%, són suficientment grans com perquè una persona hi pugui caminar per dintre. Però, a més, una gran part encara tenen dimensions majors, dimensions que les podien homologar, doncs, a túnels grans de xarxa de viària de carreteres, per exemple, no?
De clavegueres, com de carrers, també n'hi ha de tota mena. Grans i petites, amples i estretes, antigues i modernes. A Ciutat Vella es conserva una part de l'època romana. L'Eixample també té un Ildefons Cerdà del subsol, encara que no tan famós. L'enginyer Pere García Fària. Com si fóssim tortugues ninja, nosaltres baixem a les clavegueres. La part que visitem, a l'Eixample, s'assembla bastant al que hem vist a les pel·lícules, si no fos per un parell de detalls. És fosc, ens hi veiem amb lots, i fa pudor. Justament l'olor que a vegades puja de les clavegueres, sobretot abans d'una tempesta. Però t'hi vas acostumant i en un moment donat l'olor comença a fer-se agradable i tot. Fa olor de sabó, de net.
Este es el tren de lavado del Paseo Sol. El albañal del tren de lavado. Ahora sí, huele a lo que se tira nada más. Es lo que huele. Si pasa por el lado donde hacen jabones, pues huele a jabón gigante en la calle San Francisco, que ya no está, que había una fábrica de hacer jabones y detergente y eso, y bajabas abajo. Que li huele.
La veritat és que, en general, les clavegueres no fan tanta impressió de brut com un s'imagina. Manuel de Toro no porta granota ni vestimenta especial, va de carrer. I és que avui en té una molt bona raó.
Yo, d'aquí a 5 minutos, estoy jubilado. Sí, sí, sí. Hoy hago, bueno, he hecho 65 años.
¿Hoy? ¿Hoy
cumpleaños? Hoy mi cumpleaños.
Pues muchas felicidades.
Gracias. El último día te vengo ya a cerrar.
Com també passa als carrers, a baix han canviat moltes coses amb els anys, sobretot arran dels Jocs Olímpics. El més espectacular són uns enormes dipòsits per quan plou, una mena d'embassaments subterranis que eviten inundacions a la superfície. Nosaltres visitem el que ens queda més a prop de la ràdio, el de Bori Fontestà, construït fa 6 anys sota el Parc de Piscines i Esports. És tan gran com 27 piscines olímpiques, ara buides. Ens l'ensenya Gustavo Ramon, responsable d'explotació de Clapsa.
Ara estem a l'interior d'un dels dipòsits de l'atenció d'aigua pluvial, dels 8 que hi ha actualment soterrats a la ciutat de Barcelona. Aquest dipòsit té una alçada aproximada d'uns 15 metres i se n'encarrega de recollir totes les aigües pluvials per evitar que aquesta aigua pugui sortir al carrer i provoqui inundacions.
A més, l'aigua de pluja acumulada no és neta perquè ha arrossegat tota la brutícia dels carrers. Per un sistema de comportes, l'aigua va passant a poc a les depuradores. Sense aquestes instal·lacions, les depuradores no donarien l'abast i l'aigua bruta aniria directament al mar. Aquest dipòsit i la resta, tota la xarxa de clavegueram, es controla informàticament des de la zona franca. A les oficines de Clapsa hi ha una sala amb 20 ordinadors i 4 monitors de televisió, un centre de control semblant al que veiem per la tele a les operacions sortida i tornada. Però aquí, en comptes de controlar els cotxes, estan pendents de l'aigua, sobretot la que cau del cel. La Isabel Escalé és cap d'explotació i control ambiental de Clapsa.
Rebem, a part de les previsions meteorològiques dels organismes meteorològics corresponents, tenim 23 pluviòmetres a tota la ciutat de Barcelona. Després tenim sensors que ens permeten detectar quins nivells i cabals d'aigua estan passant per dins de la xarxa de clavegueram. I després, a part de poder veure com estan funcionant les instal·lacions de bombaments, de comportes, de dipòsits, etc., el que podem fer també és maniobrar aquestes instal·lacions de manera que fem una millor gestió possible dels cabals.
Si hi ha risc de tempesta, des de Clapsa també s'avisa als treballadors de les clavegueres que no baixin perquè podria ser perillós. Tot s'ha anat modernitzant amb el temps, mapes inclosos, com sap millor que ningú Manuel de Toro.
Yo cuando vine aquí a Barcelona pues no teníamos plano de la red y me dediqué a hacer el plano de la red. Primero hice el original con mi puño y letra, y está allí todavía, el viejo, ¿eh? Luego después los delineantes, esto lo pasaron con Rotring y después ya pasó. Clapsa se lo llevó y lo digitalizó.
Sabent això del mapa, s'entén encara millor que s'orienti també aquí baix, sense necessitat de rètols, que no n'hi ha cap. Hi ha una raó de pes que ens explica Fernando Núñez, cap del Servei de Conservació del Clavegueram.
Si las alcantarillas tuviesen la indicación de la calle, la manzana, donde están, pues para hacer robos, atentados, pues sería una cosa muy fácil.
Des de l'any 91, una unitat especial dels Mossos s'encarreguen de la seguretat a les clavegueres. És la unitat del subsol a càrrec del sotsinspector Antoni Higuero.
Tota la zona que afecta des del parc de la Ciutadella pel fet de que es troba al Parlament i per sobre el carrer Passeig Pujades, la nostra direcció general, doncs tot això és un recorregut nostre fins a arribar a la zona de Correus via Laietana per enllaçar a la zona de Palau i posteriorment fins a Passeig de Colón, Rambles, on tenim Palau Mar, Palau Moja. Vull dir, és que el recorregut, de fet, és de tota Barcelona. Estem parlant també de centres penitenciaris, eh? Ara ens trobarem que tenim, se'ns afegiran altre tipus de feina, vigilància de cambres acorassades de Barcelona. En un moment que entrem allà, parlem tant de bancs com de joieries i que, clar, ens donarem molta més feina.
La unitat del subsol té 22 membres, comandants inclosos. En total, un dia qualsevol hi pot haver 200 persones treballant sota terra i a vegades la feina de les clavegueres pot ser molt poc agradable.
Yo trago agua de la cantarilla, aunque no te caigas, agua te cae. Hay veces que va cuando va más tranquilo, bajo la, el agua pisando agua y el mismo compañero salpica a la boca. Y empieza a escupir. A mí me han hecho lavado de estómago, ¿eh?
Entremig d'un munt d'anècdotes durant el recorregut per les clavegueres, Manuel de Toro ens fa notar qualsevol detall.
Esto es fibra óptica. Se ha usado ahora, va bien, porque claro, no te se ha ahorrado el ayuntamiento un montón de dinero en hacer zanjas y además que no, hay veces que no se puede porque está todo lleno de servicios por todos sitios, entonces la alcantarilla que ya lo permite, pues va bien adosado.
Y en la ciudad, por debajo, ya casi no debe quedar
la,
ni un sitio
la para buscar. La ciudad por debajo está más hueca de lo que nosotros nos pensamos.
I atenció també a un sorollet. Amortit, gairebé imperceptible, que ell ens explica.
No, son las tapas de arriba de la calle, de la pilla en los coches y ese ruido. De arriba no nos damos cuenta, pero abajo...
De Toro ens mostra també una perspectiva diferent de les reixes de les clavegueres que veiem al carrer.
De los invernales, que son recogidas de aguas fluviales, si te asomas de la claridad de la calle, si te cae, por ejemplo, una llave, un móvil o tal, el tacto de la persona pues es muy goloso para las ratas. Y la misma rata se lo lleva, y lo viene al agua y lo pierdes. Si viene en rato, normalmente se suele recuperar, el 90% se recupera, hay veces que no.
Las ratas. De rates n'hi ha segur, per més reticida que hi posin, però nosaltres no en veiem ni rastre a les dues hores que passem sota terra. Núñez ho pot explicar.
Es, eso que dicen de una rata por habitante, dos ratas, no, allá puede ser que haya, pero no en la alcantarilla, porque si no veríamos como en las calles. Ahora hay quizá más problema de ratas en solares o en parques donde hay muchos críos que tiran parte del bocadillo entre la vegetación que en la alcantarilla, porque en la alcantarilla hubiese ratas, aunque cuando salen la gente huyen, se verían las cagadas de las ratas, que por aquí, por ejemplo, no se ven.
A l'Ajuntament ens diuen que no tenen cap cens de rates, cap xifra.
Donde más hay es donde más comida tienen. ¿Dónde están? Pues cerca de los mercados, los restaurantes. Cuando antiguamente bajaban los hombres a limpiar, que todo era mano, y veían ratas, estaban tranquilos. Había oxígeno, había vida, y estaban tranquilos. Ahora, si baja una alcantarilla, y yo todavía eso lo llevo, y no veo que no hay nada de rata, ahí pasa algo.
Fora de les rates, els únics animals que es troben a les clavegueres són aranyes i escarbats, res de cocodrils ni tortugues mutants. Com a màxim, molt rarament, s'ha colat algun gat o gos per les capçaleres, però fa anys, perquè ara tot està molt protegit, amb reixes. També és cosa del passat, però a les clavegueres també hi vivien persones.
Y antiguamente, cuando vine yo, en el año 66, pues en las cabeceras, en las fosas, por ejemplo, en Pedro IV con Prín, de Pedro IV para arriba, iban las aguas al descubierto. Esa era una acequia. Y todo a pasar Pedro IV, ahí había una fosa grande. Entonces ahí siempre estaban durmiendo gente, ahí vivían.
Professional fins al final, mentre ens acompanya, De Toro es fixa en una paret mullada fent notar que allà hi ha una avaria.
No está a punto ya, ¿eh? Sí, aquí está fluido. Ya empieza a caer el agua por aquí.
Está hecho húmedo, es decir que con algo que han tirado, pues está taponado. Hay que abrirlo y limpiarlo para evitar que se rompa.
El que segur és que aquesta avaria no l'arreglarà pas ell, perquè ja han passat de llarg aquells 5 minuts que ens deia abans. Ara ja està oficialment jubilat. Diu que a la vida tot són etapes i que ja toca descansar d'una feina que es nota que li agrada.
Cuando vine aquí, el primer día que vine, me dijo a mí un encargado, vete a dar una vuelta, a ver escaparates, que tú para esto no sirves. Yo soy muy escrupuloso. Me acuerdo que fuimos a desembozar una albañán y yo vi en aquello... Y eché una papilla que me dio mi madre cuando nací. Me mentalicé y se acabó. Y mira, te vas metiendo en ello, y en el momento que te llega a gustar. Quizás el gusanillo que sabe lo que nadie sabe. No se lo sé explicar. Puede ser.
Mai no podrem saber tantes coses de les clavegueres com sap Manuel de Toro. al qui desitgem una feliç jubilació des d'aquí i agraïm la seva dedicació, que intuem que ha estat intensíssima en aquests anys, 38 anys, a les clavegueres de Barcelona, però almenys ara en sabem alguna cosa més de les que sabíem. Com dèiem abans, al començament, quan ara veiem les reixes o les tapes de les clavegueres, tindrem una mica més d'idea del que hi ha a sota. I si algú s'ha quedat amb ganes de fer-hi una visita, de baixar les clavegueres de Barcelona, val la pena que consulti una pàgina web de l'empresa Clavegueram de Barcelona. L'adreça és www.clapsa.es. Allà trobarà la informació de com fer-ho. Baixem a les clavegueres, un reportatge de Sílvia Mateu amb Jesús López, Jaume Lara i Albert Jodar. Falten 5 minuts perquè siguin 3:15. De seguida al cinema, amb Josep Vila, al Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.